Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Avui a Islàndia, un amic. Un amic amb qui vam estudiar la carrera junts, vam compartir dinars, sopars, caps de setmana, viatges, partits de futbol. Però d'això fa molt de temps. Ell després se'n va anar a Nova York a estudiar cinema, ha treballat de cronista i d'articulista a molts diaris, ha publicat 4 llibres, s'ha fet gran, ens hem fet grans, li han passat, ens han passat coses bones i coses no tan bones. I avui és aquí amb un altre llibre. Un llibre on es presenta com un home adolorit, un home amasegat, però sobretot com un home orgullós d'haver estat el pare del Marc. Daniel Vázquez Sallés, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Doncs bé, molt content d'estar aquí.
Sobretot orgullós, no, dic, després de llegir el llibre.
Estic orgullós, sí, orgullós. Com a pare em sento molt orgullós d'haver tingut un fill que m'ha permès poder escriure aquest llibre, sí.
Clar, tinc el llibre a les mans. El llibre es diu El príncipe y la muerte. L'ha editat l'Ernest Folk, a la seva col·lecció Folk y Folk. Què significa per tu aquest llibre?
Doncs una part del procés del dol, en el qual doncs, sempre quan es mor una persona doncs, que forma part de la teva vida, i doncs, sempre llegeixes coses com faràs el dol, i això, però esclar...
No hi ha un manual, no?
No, i amb un fill inclús no hi ha la paraula que defineixi a la gent que perd un fill. I llavors el que... Va ser una part i vaig necessitar marxar per poder escriure aquest llibre, trobar un lloc, un indret que fos tan solitari que només estiguéssim jo i el Marc. I no hi hagués cap mena de lloc on poder agafar-me.
Mm. Anem per parts perquè has dit moltes coses i la gent, la gran majoria, no sap la història. Clar, has dit que vas necessitar marxar, però abans també has dit una altra cosa, que és que no hi ha una paraula que defineixi els pares, que segur que hi ha pares que ens estan escoltant ara, i també els ha passat el que us ha passat a tu i a la Celine, sí. Que és que s'us ha mort un fill. Què vol dir que no hi ha una paraula per això?
Sí, que tu busques, no? Hi ha una vídua, hi ha... Sí, veus o vidu, però... No hi ha una paraula que tu t'hi trobis, no? On diguis, soc un pare o ets una mare que ha perdut un fill, que som en aquest món, no?
Clar, si perds...
Som orfes, d'alguna
forma. Si perds la teva parella, ets vidu, no? Sí. Si perds el pare, com et va passar sí. Tu, també, ets orfe, orfe de sí. Pare, en aquest sí. Cas. Però, clar, si perds un fill, no hi ha paraula.
Som orfes de fill, no?
I orfes de paraula.
I orfes de paraula, sí. Jo, per això dic que hauríem de treballar una miqueta per trobar una paraula que ens hi trobéssim tots, els que hem hagut de viure aquesta tragèdia.
Mm-hmm. Va passar, farà 2 anys, el mes d'abril, no?, que es va morir el Marc, i fa un any, més o menys aquesta època, és que vas marxar a Grècia?
Sí, el dia 1 d'abril vaig arribar... El dia 1 de febrer vaig arribar a la illa, sí. Sí, sí.
Quina illa és? Explica'm, a veure, perquè, clar, dius Grècia, clar, Grècia, tots coneixem algunes illes, però jo no havia sentit mai l'illa on tu vas anar a parar, eh?
Jo tampoc l'havia sentit mai, aquesta illa. Però vaig a través d'un amic meu, que és un Marcello, va dir que coneixia un noi que coneixia bé les illes gregues, el Carlo, i llavors vaig parlar amb ell i em va dir, jo sé l'illa que et va perfecta per lo que busques, i es diu Cofonícia. Llavors era tan petita, que vaig haver de buscar el mapa, bé, que era. I estava sota Naxos, una illa de 5 quilòmetres quadrats.
Clar, dius que és una illa que és 4 vegades més petita que Formentera, que potser és una mida que tenim tots més sí, al cap, no? Sí. O sigui, Formentera, que la trobem molt petita, tu te'n vas a una illa a Grècia 4 vegades més petita.
O més, no sé, 5 quilòmetres quadrats feia. Sí.
I marxes, més o menys, això, ara fa un any, aquesta...
Sí, vaig estar 2 dies a Atenes, i després vaig agafar un avió cap a Naxos... I Naxos és un vaixell, 2 hores i mitja fins a l'illa.
I qui hi ha l'hivern a Cofonícia, en aquesta illa de 5 quilòmetres quadrats?
Doncs són 360 persones a l'illa. Hi ha un poble que és més o menys gran, pel que és el tamany de l'illa. I allà m'està esperant el que porta el lloc on jo havia llogat un bungalow. M'està esperant al port, i era molt fàcil distingir perquè era gairebé l'únic que hi havia allà.
Bueno, el que devia ser fàcil de distingir, Dani, perdona que t'ho digui, devia ser tu, perquè, clar, si només hi viu entre 360 persones, te'n vas allà a l'hivern, que no hi ha ni un turista...
Tot sigui dit que, si no parlo, semblo grec, no sóc nòrdic, Per tant, podia confondre'm amb un grec. Però sí, jo crec que sí. Amb la cara que fotia jo de tristesa, això, jo crec que sí, que em va distingir el vaixell, sí.
Què és aquesta música que estem sentint? Mira.
Sí, és una composició Theodorakis, Esto periga. I és una cançó que m'acompanya des que tinc 10 anys. Forma part del món de la meva infantesa i és una cançó que escoltava abans de marxar a l'illa. Jo solia anar a passejar i escoltava cançons i aquesta sonava.
Aquesta sonava, clar, perquè a més Grècia és una tria, tothom vols anar a un lloc on estigueu només tu i el Marc, tu i el teu fill que ja s'ha mort per poder escriure-li aquest llibre que avui estem presentant, però Grècia per tu és alguna cosa més, i llavors també un dels al·licients d'aquest llibre és aquest viatge enrere que fas quan te'n vas a l'edat que tenia el Marc, no? Que tu tenies 10 anys i que feies els primers viatges amb els teus pares, no? Amb el Manolo, amb l'Anna, i que us anàveu a Grècia, precisament.
Sí, va ser un viatge, el primer viatge al 75, 31 dies amb un 131, sense aire condicionat, però va ser un viatge d'aquells que et guardes a la memòria i converteixes segurament en el paradís de teva infantesa, no? A part que jo venia d'una família polititzada, el qual volia dir que quan sortia d'Espanya, en aquell moment, no? Espanya, sense la S, jo em sentia molt lliure, perquè trobava que meus pares estaven, no? Estaven fora de perill. I llavors a Grècia vaig descobrir llibertat, un país que em va agradar molt, l'arqueologia m'agradava molt. Llavors vaig pensar que si un dia pogués, m'instal·laria un temps en una illa grega, una miqueta sigui l'esperit aquell de Leonard Cohen, d'arribar a una illa. El que passa és que vaig anar-hi amb circumstàncies no desitjades, però vaig voler marxar i fer complir això amb el Marc que m'ha costat.
Què feies a Cofonícia, diguem? Quin era el teu dia a dia allà? Vas tancar-te només a escriure? Vull dir, si he d'imaginar-me el Dani Vázquez allà escrivint 8 hores al dia? Sí. O quina rutina tenies?
La rutina era molt espartana. 8 del matí llevar-me, anar a prendre un cafè a un dels dos bars oberts al poble, tornar a escriure, fer-me el dinar, anar a passejar, tornar a escriure, fer una altra passejada i anar a dormir.
Quant temps hi vas estar?
5 mesos.
5 mesos?
Sí.
I en 5 mesos devies tenir temps de fer amics. O no era la intenció?
No m'és important fer amics, però no vaig trobar l'ocasió. Primer que molta gent no parlava... Jo l'anglès, reconec que jo sóc molt poc destre amb els idiomes. I després que, clar, el grec no el parlo, però m'hauria agradat parlar-lo. Passa que no vaig trobar allò contrincants o gent al meu costat que m'ensenyés una miqueta de grec. Eren gent bastant tancada. Bastant tancada. La gent més amable va ser la del complex on jo estava. La Dorina, el Florian, que eren gent d'Albània i que s'havien instal·lat, i l'Antonis, que era l'home del complex, que era molt simpàtic però no parlava anglès. I amb aquests les converses eren bastant estranyes.
El Príncipe y la Muerte és aquest llibre que surt a la venda dilluns. Avui és la primera vegada que el Daniel Vázquez Sallés en parla. Clar, tu dius el llibre i a més ho repeteixes, jo crec, al llarg de les 300 pàgines, més de dues i de tres vegades, que mai t'has sentit tan estimat, que mai ningú t'ha estimat tant com el teu fill Marc. Parla'm del Marc.
Tu saps allò que es diu que es parla de l'ofici del pare, no? El dur ofici dels pares, doncs ja el dur ofici dels fills. I el Marc va ser un fill que va honorar els seus pares en molts sentits, no? Era un fill que va néixer malalt, amb dues malalties d'aquestes diuen rares, però que de seguida es va agafar la vida d'una forma que ens va sorprendre a tots. O sigui, l'amor que tenia per viure ens deixava tots sense l'è. O sigui, en el llibre ho poso, no? Hi ha aquesta frase que li preguntaves, Marc, com estàs? I et deia, pues la verdad es que mi papá estoy vivo. Clar, tu et deia això, deies, hòstia, però t'estàs resumint tot amb això, no? Què més hi ha? Estic viu. No? Per tant, sí, estic bé.
Clar, va ser el Marc, dius això, que va néixer no amb una, sinó amb dues malalties d'aquestes minoritàries, malalties rares, no?, que li van complicar molt la vida, que us van complicar la vida a tots, diguem, no?, que va ser entrar i sortir dels hospitals, diguem, que els hospitals també és un dels escenaris, Grècia és un dels escenaris d'aquest llibre, on el Dani Vázquez ho escriu, però clar, la vida del Marc va passar molt als hospitals, diguem, no? El fet de tantes entrades i sortides, el fet d'una salut fràgil durant tant temps, Tu pensaves que el risc que s'acabés morint, com va passar quan tenia 10 anys, era una cosa que tenies present? O tu creies que el Marc era immortal perquè s'havia sortit absolutament de tot?
Els primers anys, per mi cada dia era una victòria. I quan el Marc passa els 5 anys, per mi em considerava el meu fill immortal. Perquè era capaç. I sempre recordo, que sempre et deien... No, es posarà bé, perquè et deien els infermers o els metges, és el Marc. Es posarà bé. Llavors, tens un sentit d'un nen que ho supera tot, amb aquestes ganes que té. I de sobte, veus que el tio va aprenent, va sortint de tot, amb aquest amor que té per la vida, per les petites coses, no? Com estimava caminar, com estimava veure coses, com disfrutava amb les coses més simples, com és un suc de pinya, no? Per ell era, o en el cinema, que era una bogeria, allò del cinema. Llavors, a poc a poc, vas veient com el nen, a pesar del que té, doncs el pots anar introduint en la vida i... tenint en compte l'univers, que és un nen que durant els 3 primers anys de seva vida es va crear en un hospital. Per tant, és que és com... Li has ensenyat tot. I ja l'has ensenyat a ser nen.
Un dels laments que surten al llibre, diguem, no? Que el llibre, dèiem això, hi ha una part de dolor important en aquest llibre, evidentment, no? Hi ha la pèrdua d'un fill, però hi ha molt amor, també, no? I una de les coses que a tu et sap greu és que el teu pare, el Manolo Vázquez Montalbán, que va morir l'any 2003, ho recordarem, ara farà 20 anys, el 17 d'octubre, no?, amb aquell atac de cor a Bangkok, a l'aeroport, em sembla que era, no?, que tenia 64 anys només, que el teu pare no hagués pogut conèixer el Marc, no?
Sí, és la tendresa del meu pare, no?, aquella timidez en la qual el meu pare m'agava la tendresa profunda que tenia. El meu pare s'hagués tornat boig, m'ha sonit, perquè era un nen que destilava amor, era una cosa... I m'ho pare s'ha sentit boig pel sonet. I vaig intentar que el tingués present al llarg de la seva vida, amb fotografies, i a poc a poc se'l van introduint a la seva manera. Perquè, és clar, el meu fill, suposo que en parlarem, no parlava al principi, per tant, no sabia exactament el que li passava per la ment. Però ell anava aprenent, anava xuclant les coses que veia, i llavors, clar, pensaves, com li pots fer explicar qui és aquest senyor que té aquesta fotografia, no? I el tio va introduir la seva vida, i era l'abuelo Manolo.
A més, hi busques molts paral·lelismes, diguem, un d'ells, per exemple, que el Marc no sabia anar en bici, i tu penses, bueno, no passa res, el meu pare no en va saber en tota la vida, i se'n van sortir, no?
Això de no passar res és molt important amb nens com el Marc. És a dir, nosaltres sempre tenim nens, els nens sempre veiem la realitat segons els nostres, som els interpretem nosaltres. Per tant, és com jo explico el llibre, el Marc el portava al zoo i no li importaven els animals. I per mi el primer va ser, hòstia, aquest nen no es fixa en els animals. I al final penses, però per què s'ha de fixar en els animals? Vull dir, es fixava en altres coses. I potser per moltes coses, perquè no li agraeix els animals tancats com ell havia estat a l'hospital, o potser perquè li feien por als animals, o potser perquè simplement no li interessaven els animals. Per tant, vaig haver d'aprendre a entendre que el mar tenia la seva manera d'entendre la vida, i per tant, no li anava a bicicleta? Doncs no anava a bicicleta.
Quan fa que no trepitges un hospital?
Crec que des de la mort del Marc.
Farà 2 anys a l'abril, quan entraves i sorties... No?
Sí, des de la mort del Marc. Però havia estat molt temps sense entrar a l'hospital. Després va entrar, un mes abans de morir, va entrar. Tenia enterocolitis, va agafar la bactèria. I no he tornat més, perquè la veritat és que tinc molt respecte als hospitals i a la feina de les infermeres i dels metges, però em costa molt.
Clar, clar.
Costa molt. És un escenari que constantment tinc el meu fill al cap.
Hi ha un moment que dius que la diferència entre un hospital i una presó és que de la presó saps el dia que en surts, no?
Sí. Sí, és que nosaltres havíem estat... amb els 2 anys primers de la vida del nen havíem estat 4 mesos seguits. Ens enviaven a casa i al cap de 3 dies tornàvem a l'hospital i tornàvem a estar 4 mesos seguits. Clar, al final la realitat és tan estranya que dius, hòstia, però si a la presó dius, bueno, et foten 4 anys, dius, al cap de 4 anys, o amb sort et surts amb 2, però aquí és que no ho saps.
Com ho has aguantat, això, Dani?
Doncs ho he aguantat... No ho sé, com ho he aguantat. Suposo que ho he aguantat, primer, perquè el Marc ha tingut una mare que ha sigut una... Això que se'n diu mare coratge, una mare fantàstica, una mare que va aprendre totes les coses que podia aprendre sobre el seu fill, l'enfermetat, i me les va ensenyar a mi. I després perquè vaig tenir un fill que era únic, que era un animal de la vida, era un nen que era capaç de despertar una operació, el primer que feia era somriure. No? En plan de dir, escolta, ja estic aquí de nou, eh? Per tant, ho he aguantat, he tingut un nen que m'ho ha fet molt fàcil. I després jo he fet un aprenentatge i bé, ha sigut... Quan intentes recuperar el passat, evidentment, si te'n vas a la nostàlgia, només veuries els moments bons. Però aquí es tracta de fer memòria i recordar que la vida de la Marc ha sigut molt dura i molt feliç a la vegada, no? I no sóc la mateixa persona del dia que va néixer el Marc, no sóc la mateixa persona del dia que va morir el Marc. Per tant, hi ha una evolució amb el Marc sempre al costat i amb la seva manera d'entendre la vida.
Tu t'estimes més la vida ara o el dia que va néixer el Marc? O abans que naixés el Marc?
Jo m'estimo més la vida que tenia amb els dos últims anys de la vida del Marc. Ara estic un moment... Estic recuperant il·lusions importants. El meu fill... Jo sempre dic que tinc dos fills. Tinc un fill gran, el Daniel, que és un fill de 22 anys, però després tinc un altre fill que està en una altra dimensió, però que segueix viu. O sigui, amb mi segueix viu, perquè doncs el porto amb mi a tot arreu. I aquí doncs, passejo amb ell, vaig al cine amb ell, no sé.
Què vol dir portar-lo amb tu tot arreu?
Doncs que d'alguna forma ell m'ha ensenyat a mirar el món d'una manera, i llavors jo miro el món amb el Marc al meu costat. És a dir, jo no sóc la mateixa persona d'abans del Marc. I ara quan vaig pel món, doncs, d'alguna forma l'estic veient amb ell, mm-hmm, al meu costat, dins meu.
I com mirava el món el Marc, que tu no l'haguessis vist mai al món?
Doncs amb una... com una il·lusió... Vull dir, ell, per exemple, això és la primera vegada que em va dir que es trobava molt malament, va ser 4 dies abans de morir. Això et diu la fortalesa que tenia aquest nen. O sigui, ell no es volia trobar malament perquè significava que no podia veure el món. I llavors ell disfrutava, el veies com de sobte, com per exemple, el portaves al cine, no? Jo no he vist mai al cine com el veia ell. I el portaves al cine i cada seqüència que ell de sobte embogia amb les seqüències que li agradaven, fins a tal punt que m'abraçaven donar petons a cada seqüència, no? Doncs clar, dius, aquest nen és que t'està ensenyant que les coses petites pots trobar la felicitat.
És Godzilla versus King Kong, la que aneu a veure?
Sí, l'última, sí.
I què volia fer el Marc amb aquesta pel·lícula?
Bueno, vaig pensar, no, primer... Va ser la primera pel·lícula de nens grans que vaig portar a veure. I llavors, com era molt... Això de la violència no agradava gens. El moment que troba que el Kong i el Godzilla es comencen a repartir hòsties i ell em mira com dient, on m'has portat? Això és un lloc molt estrany, no? Però a poc a poc el tio es va anar com emocionant amb tot el... I llavors sempre vaig imaginar que el Marc doncs hagués saltat a la pantalla i hagués posat pau entre Godzilla i Kong.
Que no es barallin. Que no es barallin ningú aquí.
El soroll, sí, el soroll. Li molestava molt el soroll. Mm-hmm. Els crits no li agraven gens. S'enfadava molt amb els cotxes quan feien soroll. I li sortia un taco de dins que jo, en lloc d'enfadar-me, pensava, hòstia, aquest nen va bé. No? I pensava, es cabrejava amb els cotxes, no dic la paraula que deia, però a mi em sembla, veus, anem bé.
Què deia?
Me cago en tu puta. I jo me'l vaig mirar i deia, hòstia, anem bé.
Clar, presentant, avui recordeu el Daniel Vázquez Sallés, és la primera vegada que parla d'aquest llibre que surt dilluns, que es diu El príncipe y la muerte, editat per Folk i Folk, aquest llibre tan especial, aquest homenatge, aquesta carta d'amor que és tot el llibre, amb aquest fill, amb el Marc, que es va morir fa 2 anys el mes d'abril, no? Clar, és que tot el que expliques del Marc, diguem, hi ha les dues cares, no? Evidentment, aquesta cara d'aquest nen que ha estat tant temps als hospitals, però també hi ha aquest ésser de llum, no?, que té totes aquestes sortides. Ell quan va començar a parlar?
Ell va començar a parlar quan va poder, ho dic així, quan va poder anar a fer caca amb normalitat. Saps que es diu que l'intestí és el segon cervell dels homes, de les persones? dels humans, doncs ell, quan més o menys amb una operació li van recuperar l'esfínter, i va començar amb certa regularitat al bany, doncs va poder destinar l'energia al cervell. Uh-huh. I va començar a parlar. Va començar a dir paraules, a construir frases...
I això a quina edat tenia, més o menys?
7 anys, i després va fer un salt endavant, va ser brutal, va ser durant els mesos de confinament del Covid.
Uh-huh. Clar, a més, hi ha una altra tensió que apareix en el llibre, és Barcelona-Madrid, diguem, no? Hem de dir que el Dani, el pare del Marc, vivies a Barcelona, la Celine, la mare del Marc, vivia a Madrid, no? Estàveu separats en aquell moment, i llavors, clar, és un nen amb una maleta, no? És un nen amb una maleta que va amunt i avall, o tu també, perquè tu tens, primer llogues qualsevol apart hotel, després agafes un apartament petit, i, hosti, això és... Ho fa encara una mica més dolorós, no?, aquesta distància de 600 quilòmetres.
Sí, perquè vam arribar a un divorci complicat, com és normal per la situació. Però, esclar, vull dir, el meu fill, a pesar que el tingui 600 quilòmetres, és que jo em llevo amb el meu fill al cap i m'adormo amb el fill al cap. Amb el telèfon, per exemple. Jo encara em costa no dormir amb el telèfon al costat. Per mi, que sona el telèfon a les 4 de la matinada, per mi és... em treu de polleguera. És la sensació de dir que està passant alguna cosa.
Abans del Marc ja et passava això?
Abans de que neixes al Marc?
Sí.
Sí, sí. Sí, per això, clar, és una espècie d'herència que tenia, però el telèfon, el de les trucades nocturnes, la connexió amb el Marc...
Bueno, però vull dir que quan es mor el teu pare, sí, la teva mare et truca a les 4 del matí,
sí,
no?
Sí, també a les 4, sí. A més, una forma que jo, dos anys abans, ja havia escrit una espècie de guió, on explicava una història en la qual un home moria de la mateixa manera que el meu pare, a les 4 de matinada. I quan va morir el meu pare, recordo que em va trucar la mare, vaig seure al costat, vaig seure en el llit, i em vaig dir, hòstia, com la història aquella. O sigui que jo tenia molt present la vida i la situació del meu pare.
I, per tant, llavors, clar, quan el Marc estava amb la Celina a Madrid, tu dormies a Barcelona, però dormies amb el telèfon,
sí,
no?
Sí. Mm-hmm. I la Ferran, jo el trucava cada nit. Primer, quan no parlava, menys m'escoltava a mi. I després, quan va començar a parlar, doncs ja era una altra cosa.
Mm-hmm. Madrid no t'agrada? M'ha semblat, llegint el llibre?
Madrid... El problema no, és que és una ciutat que em costa molt. Però em costa perquè no forma part de la meva educació sentimental.
Ho dic perquè hauràs de fer entrevistes a Madrid del llibre, sí, també, que no tinguis que no tinguis el doble discurs de molts polítics.
No. Em sembla que ja em coneixes una mica.
A veure, què t'hi passa a Madrid?
No, que és una ciutat, per una part, és molt dinàmica, però és que és un equilibri molt estrany entre la modernitat i la caspa. És una ciutat, doncs, que a mi em sembla més una ciutat... la més sud-americana de les ciutats del món. Uh-huh. I és una ciutat que tu passes molt bé. Me la vaig haver de conèixer molt a fons, primer perquè llavors la Celine és d'allà, llavors jo hi anava molt sovint, cada mes em passava 15 dies, i després amb el Marc perquè la vaig passejar molt. I a mi m'agrada molt passejar ciutats per conèixer-les. Però això no vol dir que és una ciutat que jo m'hi sentís còmode.
Amb el Marc li agradava venir a Barcelona?
Sí, amb la seva maleta. La maleta era el seu...
Com era la seva maleta?
Primer, la maleta era la que li feia a sa mare. Després, jo vaig comprar una supermaleta, que era, i que havia ella dins, i de tant en tant li agradava fotre's dintre la maleta. Una supermaleta. I després, un dia la meva mare em va preguntar què li podia regalar, i vaig dir, doncs, una maleta. Llavors, quan jo estava a punt d'arribar a Madrid, sempre passia a sa mare dient-li, i mi maleta. I era la seva felicitat, era la maleta. Perquè significava el viatge, sortir, conèixer molt. El tren, per exemple, no? Quan el portaves al cine i veia passar el tren, deia a Barcelona, no? Dic, bueno, l'estiu farem un viatge a Barcelona.
A tu et tenia identificat. Tu vas començar parlant-li en català.
Sí, sí, sí.
I un dia va veure Artur Mas a la tele i va dir, papa.
Sí.
Això m'ho pots explicar?
Sí, perquè jo li vaig parlar català fins als 4 anys.
Perquè, bueno, no l'esteu veient, el Dani Vázquez, però vull dir...
No semblo Artur Mas.
No t'assemblaries a Artur Mas.
No, va ser l'Artur Mas. Jo li parlava en català des que va néixer, perquè la seva mare en castellà i en català. Inclús quan se m'anà a Madrid, el nen, jo vaig seguir parlant en català. Però hi ha un moment donat que vaig haver de canviar l'idioma, perquè per ajudar-lo amb ell a centralitzar el que és l'aprenentatge del llenguatge en un sol idioma. Però encara identificava el seu pare amb el català. Llavors va sentir un dia per... diguem, una no televisió amiga, diguem, va sentir l'Artur Mas, devia ser sobre el 2014-2015, amb el tema del
primer...
El novena, no, això, sí. I va dir, el papa. Dic, no, vaig pensar, no, el teu papa, no... És més...
Li vas deixar clar, No, perquè mai has tingut ganes de dedicar-te a la política, no?
No. No, mai. No serviria, eh? Jo valoro molt, els gent que es dedica a la política, els bons polítics, que és una feina que algú ha de fer. Però jo no serveixo.
Clar, he dit al principi que érem amics, que vam estudiar junts, sí. No? Amb la Cristina Jolong, sí. També, no? Que apareix molt al llibre, sí. La teva amiga germana, sí. No? Pràcticament, amb el Pau Arenós, amb el Pere Prat, en fi, amb moltíssima gent que érem allà. Però tu llavors vas fer publicitat, no? Vas fer periodisme. Per què?
Per qüestions, que no volia fer una cosa a fer amb el meu pare, bàsicament. I perquè volia fer cine, perquè llavors em creia que podria ser el Francis Ford Coppola ibèric i no va sortir bé la jugada. I vaig fer publicitat, després me'n vaig a Nova York a estudiar cinema i no. I finalment vaig acabar fent el que jo no volia fer.
Creus que és molt diferent aquest Daniel Vázquez Sallés d'ara, el que anàvem junts i que ens vam conèixer l'any 84 a la facultat, a Bellaterra?
Sí, jo crec que era més gilipolles llavors. Eh?
Tots, jo crec, no?
Sí, una miqueta més gilipolles, sí.
Jo crec que tots ho érem una mica més, no? Dani, deixem que posi una música, perquè... Clar, dèiem que l'escenari, que Grècia, que aquesta illa, que Eufonícia és molt important, tot i vas estar 5 mesos, vas arribar a ple hivern, però clar, mica en mica la cosa es va animant. El primer signe d'animació, el llibre, expliques que té relació amb aquesta cançó. Imagino anar a una illa grega, haver fet tots aquests quilòmetres per buscar una mica de recolliment per poder escriure sobre el Marc, sobre el teu fill mort, i llavors, què passava?
Clar, jo, arribes a una illa grega, sempre penses amb les Hronyes que Hronyes, el Zorba que per allà, Sirtakis, i et trobes una illa que és super silenciosa. Llavors celebren el carnaval, i vaig pensar, doncs em servirà per conèixer una mica la gent, i això. I totes les cançons que sonaven eren cançons que jo entenia menys ells. Era tot reggaeton i tal, i pensava, situació molt estranya, una illa petita amb 350 persones en aquesta illa, l'únic que entén el que estan cantant sóc jo, però les coses van canviar al cap d'una estona, sí.
I tu podies, durant tots els anys aquests més durs de la malaltia del Marc, continuar treballant? O llavors feies d'articulista, de cronista, per exemple, no? El diari El Mundo, feies tota la crònica cultural de la setmana. Podies combinar les dues coses? O era tan absorbent la malaltia del Marc que havies d'estar 24 hores?
Ho havia de fer, perquè jo soc una persona que en general sempre entrego les feines quan toca. I llavors ho havia de fer, i llavors em trobava en situacions estranyes, no? Com escriure una crònica cultural que fos més o menys punyent amb l'ordinador sobre el llit del meu fill a la UCI, no? I llavors eren dos mons en el qual et pots tornar bastant boig i és segur que m'es sent... No acabes en mans d'un psicòleg, com és normal, no?
Se'n ressentien les cròniques? És a dir, a vegades vas abocar... coses amb algunes cròniques, amb alguns personatges, amb alguns articles, diguem, la malla que tu poguessis covar pel que estava passant en els diaris?
Sí, malauradament sí. Sí, perquè no deixes de ser... Ostres, escrius la crònica, però no deixes estar un lloc, en una situació, i a vegades estàs escrivint coses i penses, que absurd, no? Estic escrivint això, o penses... I realment això que està passant és un problema? No? Per comparat amb una UCI, per exemple. Doncs jo, per exemple, la UCI, que va als primers temps de la UCI del Marc, a Sant Joan de Déu, jo vaig veure morir 7 nens. Clar, el 8è podia ser el teu. Llavors, de sobte, escriu unes coses que dius... No sé, no acabo... És com si t'has de doblar amb dos personatges, no? És el cronista i després el pare, que està allà. Però ho has de fer. Han contractat per això.
Deia, jo abans et preguntava quant temps feia que no entraves en un hospital. Afortunadament fa pràcticament 2 anys que no havies de trepitjar un hospital. Quant temps fa que no veus una gota d'alcohol?
4 anys. 4 anys i... sí, 3 mesos, sí.
4 anys i 3 mesos. Sí, sí, mai sí. Més.
Mai més.
Ni cocaïna.
Ni cocaïna ni res, sí. Sí, sí. Va ser... vaig entrar a Hipòcrates. El meu veterà era el Raül Balam. I gràcies a la Cris, que m'ho va organitzar tot, la Cris Jolom, vaig entrar a Hipòcrates, vaig estar-hi 4 mesos, i quan vaig sortir, doncs... tenia el Marc com a model de com havia d'enfocar la vida de nou. No? M'ensenyava una manera de viure, com un ésser tan, que havia patit tant, estimava tant la vida, i jo, que ho tenia bastant més fàcil que ell, com l'estava despreciant d'una forma tan, tan gratuïta. I llavors va ser sortir al centre i mai més he tornat a provar ni una gota d'alcohol.
O sigui, el Marc és el que et dona forces per poder-te rehabilitar.
El Marc és el que em dona... sí, és el que em dona... Evidentment, el Marc... molta gent pot pensar, no?, és que com a conseqüència de la situació del Marc pots acabar bevent o pots acabar... I no, no, el Marc és una excusa que en la meva caràcter addictiu, que jo sóc un addicte moltes... al llarg de la meva vida, doncs el meu caràcter addictiu, doncs s'ajuda del Marc per veure la situació del Marc, per veure. Però el Marc era l'exemple. És el nen, doncs, que em va, de sobte em va dir, no, si la vida és això. És estic viu.
I què estic fotent, jo, no?
Sí, que estic fotent. Com puc tirar la vida així quan el meu fill petit lluita tant per viure-la i per ser feliç?
Dani, deies abans que tu a la facultat pensaves que potser series el Francis Ford Coppola ibèric. Ara? Què penses?
D'aquells temps?
No, de cara al futur, de dir...
No ho sé.
Cap on tiro jo ara?
Jo seguiré escrivint... Vaig sortir del centre amb 2 coses, amb diverses idees. Allò de buscar la glòria i tot això, a mi és que se m'ha fot molt. Escric perquè... saps allò quan tu agafes l'avantguàrdia i dius, m'he de canviar de feina, vaig a veure què faig, busques no? Feines... No sé fotre res. Sí, no sé ni penjar en quadre. És que és una cosa... com deia el Peric, no? És allò, odio Robinson Crusoe perquè fue el que l'inventó el bricolaje. Però jo sóc igual, és que no sé... I llavors dius, saps què? Arribats a aquesta edat, no ho fas malament, això d'escriure, doncs segueix escrivint.
Haguessis escrit més si el teu pare no hagués sigut Manolo Vázquez Montalbán?
No ho sé. És que no, sí, és això, no? Com si no això que hagués fet és com... No ho sé. És quan et diuen allò, tu pare, que hagués pensat sobre allò del procés? I doncs no tinc ni punyetera idea.
Clar, que sempre penso, mira, aquesta setmana que anava ahir al funeral de Josep Maria Espinàs, no? Que quan es mor una personalitat pública, com és el cas de l'Espinàs, o com és el cas del Manolo Vázquez Montalbán, del teu pare, que és molt difícil, suposo, pels familiars més directes, fer compatible el que és el dol privat, el dol particular, el dol íntim, amb un dol públic, que hi ha tot de gent que estem parlant d'unes persones que sí, les podem haver conegut o ens podem haver creuat a la vida amb ells, però que no són els vostres pares, no?
Sí,
què esteu dient? A tu t'ha passat, això?
Sí, és que el meu pare és el meu pare. Després hi ha el Montalbán, que fos, però és el meu pare, el tio que em renya quan porto notes de merda a casa, o que és un tio superdivertit amb coses, o que m'encantava que feia la llena ell, que era molt divertit, això, el cotxe es fotia a fer la llena, feia collonut. O et feia un rock and roll salvatge, és una cosa molt divertida. Però, esclar, després hi ha aquella cosa, quan es mou el teu pare, sempre hi ha el tio que ve i et diu, jo sé una cosa al teu pare que igual tu no saps. Jo penso, doncs quina sort que no ho sàpiga, perquè el bo és anar descobrint coses al teu pare, no? Coses que tu no saps, no? Però sempre hi ha aquest personatge, no?, que sempre sap coses que tu no saps. T'he d'explicar.
I tu estaves receptiu a escoltar o t'ho traies de sobre, això?
Depèn el dia. Els últims temps, abans d'entrar al centre, estava molt cremat mentalment. Molt, molt, molt emprenyat. I vaig entrar amb... però era cosa meva, vaig entrar amb la paraula odi incrustada al cervell i això vaig anar a poc, doncs... curant-me d'aquesta espècie de rancor cap a... En el fons era el rancor era cap a mi.
Clar, el llibre, El príncipe y la muerte, aquest llibre del Daniel Vázquez Sallés, que, evidentment, parla de la mort d'un fill amb 10 anys, que això és, imagineu tot el dolor que hi ha, més un fill que ha estat tant temps a l'hospital, però jo ho deia al principi i ho torno a repetir ara, és una història d'amor.
Sí.
És una història d'amor preciosa de com us heu estimat, sí, tu i el teu fill. Tu n'eres tan conscient d'aquesta història d'amor o has sigut escrivint també que dius, hòstia, és que això va ser molt bonic, eh?
Sí, jo era conscient del fill que tenia al costat i jo quan dormia, que ell dormia amb una màquina de respirar, era com un cíborg nocturn amb un fill, jo li agafava la mà, pensava, no se me'n vagi mai, que no se me'n vagi mai. O sigui, no m'imaginava la vida sense el meu fill. I als últims dies a l'hospital, que veus que les coses van malament, et costa molt imaginar la vida sense aquest fill, sobretot sense l'amor del teu fill. I és per això, vull dir, el camí del dol, de trobar, de reconvertir aquest amor en una altra cosa, és el que fa difícil el dol, evidentment. Però, en el fons, els éssers que estimes, que s'han mort, segueixen vius dins teu, no? I aquí està la meva funció, és que el meu fill segueixi viu dins meu.
I el llibre és una gran manera, no?, que no només estigui viu dins teu, sinó que molta gent... Perquè l'altra cosa és que tothom que es va creuar amb el Marc, almenys el que expliques aquí, és igual, una botiguera que li venia no sé què, una infermera que no sé què, una que el va cuidar... O sigui, tothom va tenir un disgust tremendo el dia que tu els vas donar la notícia que el Marc havia mort, no? I llavors també és una oportunitat, perquè hi ha molta gent que no va conèixer el Marc... a qui el pugui conèixer.
Perquè era un tio que, quan va començar a parlar, les deixava anar, però era d'una ingenuïtat molt bonica, no? Aquell punt de dir, per exemple, no? El dia em diu, entra a la farmàcia, em diu, creo que m'he enamorado, diu, no? I jo el faig així, i la farmacèutica em diu, ¿qué ha dicho? Dic, no, creo que dice que se ha enamorado de usted. Diu, i es fot vermella, i el Marc diu, sí, és que és molt guapa, no? És això, no?, aquesta ingenuïtat tan fantàstica, no? Llavors sí, era un nen que donava molta llum. Tota la gent que ha passat per la seva vida sempre ha sortit més feliç de ser costat. A pesar de que el nen portés una cànula, un botó gàstric i això, transmetia tanta felicitat i tantes ganes de viure que la gent que va estar al seu costat va sortir com irradiant de felicitat.
I crec que aquesta és la millor frase per acabar, perquè és el que has aconseguit amb el llibre. Que llegint, la gent que hem llegit el llibre, sortim millors d'aquest llibre, encara que sigui un llibre que expliqui també una història d'amor molt dura, com és la que van tenir el Daniel Vázquez Sallés i el seu fill Marc, en aquest títol, El príncipe y la muerte, editat per Folk i Folk. Vull acabar amb Bob Dylan, si et sembla bé. Sí? Què escoltarem? Ja saps quin escoltarem,
sí,
no? Doncs sí, tu mateix, digues, presenta.
Ja, ara me'n recordaré el nom.
Home, Oh Sister.
Sí, Oh Sister, sí, d'un del disc Desire, sí,
Oh Sister.
Cançó. Sí. Vaig trobar aquest vers, que era fantàstic.
Dani, una abraçada molt forta. Molta sort amb el llibre.
Gràcies a vosaltres.
Dilluns a la venda. You should not treat me like a